minuts i arribem al punt de 3/4. Us ho explicàvem avui en el sumari en general del programa. Hi va haver un aconteixement entre històric i entranyable, Víctor Reolid, que avui ens ve a explicar.
Bueno.
Tu vas fer la peça, el reportatge per als informatius, i ens portes informació, no?
Sí, sí, sí.
Com no podia ser d'una altra manera.
Darrerament m'agrada molt que em convidis tan sovint al programa. Ja m'agafaré una cadireta aquí
i em
quedaré cada tarda.
Ja m'encantaria, a mi, tu.
Extraordinari.
Perquè no em deixen.
Doncs mira, que ahir em va tocar una roda de premsa que es va convocar pràcticament a correcuita, on el cap de govern, Antoni Martí, cap de govern en funcions, era visitat per, o rebia, que és com s'ha de dir, Carla Quimi. Carla Quimi és una senyora de 85 anys, ara l'escoltarem, que està aquí de vacances i que quan tenia 10 o 12 anys va ser una de les fugitives que va passar per Andorra fugint dels nazis. La història té, com a mínim, com arriba aquesta senyora a parlar amb el cap de govern, té força gràcia. Ella està en un hotel del Pas de la Casa, el gerent de l'hotel va conèixer la història, li van explicar, de seguida va trucar al govern i així va ser com Antoni Martí finalment...
És a dir, ella estava una mica tipus de vacances de Pas.
Totalment. Totalment, sí.
Estic molt ingeniosa aquesta tarda.
Amb el seu nòvio...
Ja t'aviso.
Ja ho veig, ja ho veig. Amb el seu nòvio, que té 90 anys, dic el seu nòvio, perquè, mira, abans d'entrar amb el que interessa realment de la història, un petit parèntesi, el nòvio de la Carla Quimi,
sí?
És un senyor de 90 anys, viudo també, com ella, es van conèixer fa 3 anys, per tant, quan ell tenia 87 i ella 82. Mira quines històries té l'amor a vegades. La Carla Quimi viu a Tel Aviv, és jueva, israeliana, i la seva filla se'n va anar a viure a Massachusetts, i resulta que per aquelles coses de la vida va ser veïna del fill del seu actual nòvio, i així xerrant, ostres, la meva mare, el meu pare, un dia la Carla Quimi va anar a veure la seva filla, va conèixer
després
aquest
d'aquest moment cuore ens portaràs el que
és la
història.
Però
Víctor Reolid.
És que tu volia explicar, perquè és realment extraordinari enamorar-se amb 80 anys.
És extraordinari i és el que ha de ser.
Sí, per què no? No tinc cap
per
judici
no?
de valor, efectivament,
sí.
Perquè a més els dos estan molt bé, però no, i sembla que amb 80 anys ja estiguis pensant en d'altres coses, doncs per què no?
Per què no? I tant.
La Carla Quimi, el que ens interessa d'aquesta història, aquesta noia va néixer a Àustria durant l'Auschluss, durant el 1938, i Hitler annexiona Àustria, i el seu pare ja veu que pinten maldades i de seguida marxen. Abans de que passi qualsevol cosa, marxen, s'estan un temps a Itàlia, i després s'han d'amagar a França, primer a París, i després, quan França cau a mans nazis i és dividida en dues parts, la part lliure, entre cometes, el règim de Vichy, d'aquí al sud, i després la part del nord, que estava totalment ocupada. En aquest moment, ells baixen amb la seva família fins a Aix-les-Thermes i es queden vivint 2 anys a Aix-les-Thermes, on coneixen 8 famílies jueves més. El 1942 les coses es compliquen, Hitler decideix annexionar tota França, per tant desapareix el règim de Vichy, i en aquell moment la Carla Quimi, a un moment donat, veu a Aix-les-Thermes com arriben camions de jeeps de soldats SS, de cop desapareixen les 8 famílies amb que coneixien, van desaparèixer d'un dia l'endemà, i també d'un dia l'endemà el seu pare diu: hem de marxar, hem de fugir cap a Madrid.
És terrible, eh?
És terrible.
Clar, jo és terrible viure amb això, a més a més.
Sí, vaja, jo penso que aquestes coses es van superant, però déu-n'hi-do. El veí els deixa fins al costat del pas, mes de novembre t'estic parlant, eh?
Uh-huh.
A finals de novembre, segons diu ella, clar, imagina't el fred, la neu, la carretera com estava en aquella època, i aquí comença el moment més perillós de la vida de Carla Quimi. Mira, escoltem el primer tall.
On a dû se déshabiller, enfin enlever les pantalons et les chaussures pour passer de l'autre côté du torrent. C'était fin novembre, il faisait un froid horrible. Et nous sommes remontés de l'autre côté et jusqu'à ce qu'on est arrivé à une route. Et tout ça en voyant du côté gauche la maison de la douane.
Doncs això, en un moment donat, travessen un riu amb el fred que feia, es troben les sabates i tal... I aleshores arriba el moment que és clau amb tota la vida d'aquesta dona i realment és d'aquells dies que se t'apareix la Verge. Els SS alemanys tenien un destacament aquí a Andorra. Ells fan una cosa que no es feia gens en aquella època perquè et pillaven sempre, és que passen per la carretera normal i just a l'arribar al pas els enganxa aquest SS.
On s'est arrêté en arrivant à la route, on s'est embrassé, il y avait papa, maman, mon frère et moi. On s'est embrassé et on avait très très peur.
Diu que tenien molta por, és que aquest havia de ser, havien de ser les últimes hores de tota la seva família. Eren ella, el seu germà, el seu pare i la seva mare. Ho havien de ser perquè així eren, perquè en principi la policia andorrana... pot semblar còmic el que explicaré, però estem en un moment una mica aïllats aquí a Andorra, i per tant a vegades és una cosa d'homes, no de força de nazis contra Andorra, que evidentment és ridícul, però una força d'homes. I en aquell moment va intervenir la policia andorrana i li va dir a aquest SS que no tenia cap potestat per detenir a ningú en el seu país.
Les andorrans sont arrivés, ils ont très vite compris la situation, ils ont demandé à l'officier allemand et monsieur, est-ce que vous avez un passeport avec un visa pour l'Andorre, que bien sûr il n'avait pas. Alors ils ont dit ben, vous n'allez prendre personne, retournez à votre maison de douane et laissez ces gens-là tranquilles.
Això realment és tal com ho explica ella. Després el porten la policia a buscar el pas de la casa, la porta fins a Escaldes. Ella creu reconèixer l'hotel Muntanya d'Escaldes. La seva mare ven les poques joies que portava aquí a Andorra i gràcies a això doncs aconsegueixen diners. El dia següent aconsegueixen trobar un passador que els porta fins a la seu i allà agafen un autobús que els porta fins a Madrid. A partir d'aquí ja estan salvats, perquè els dos estats més neutrals, en aquest cas en sobretot Andorra i Espanya, a partir del moment que estaves ella ho explica així, que estaves a 40 quilòmetres de la frontera. De fet, el passador els hi va dir, un cop entreu a l'autobús, imagina't, que tu ets d'Àustria.
És de pel·lícula, eh?
Sí. Clar, avui anar a Àustria, per tu i per mi, si volem anar a Àustria avui de festa, podem. És a dir, ara ens posem aquí, agafem un avió. Anem a Barcelona i a les 12:01 estem a Àustria. Clar, és difícil posar-se en context. Doncs en aquell moment aquesta gent arriben fins a Andorra i quan estan a la seu, que dius ja està pràcticament salvats, el noi els hi diu, entrareu al bus i automàticament us detindran a l'autobús. Vindrà els policies que estan sempre darrere espanyols i us detindran. No tingueu por, perquè si esteu a l'autobús no passa res. El problema seria si us detenen al carrer o a prop de la frontera per les muntanyes, perquè aleshores sereu afusellats a l'instant. Per tant, passa tal com t'explico, tal com et dic, van a l'autobús, es detenen, però aconsegueixen arribar a Madrid i d'aquí doncs estan un parell d'anys a Madrid i després ella se'n van a viure a Israel amb la
seva família. És un acte de fe, eh?
És que la vida a vegades és una moneda a l'aire. És que és una moneda d'aire. Sí, mira, ara parlarem amb Claude Benet, que és un dels especialistes en la matèria. Ell, el 2009, va escriure un llibre que es diu Guies fugitius i espies als camins d'Andorra durant la Segona Guerra Mundial. És un home que en sap molt d'aquest tema i que ens podrà explicar quin valor té aquest document, permetem que ho digui,
aquest
document,
testimoni
com a document històric, quin valor té aquest testimoni com a document històric. Anem a parlar amb el Claude Benet, que crec que ja el podem saludar. Hola,
Claude, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta dona va tenir realment molta sort, passava sovint aquest tipus de situacions a la frontera del Pas, pel que en saps tu?
Jo diria que va tenir molta sort, que va tornar a néixer pràcticament, perquè, i a més agraïa a la persona que si és com va ella diu, i no hi ha motiu per no dubtar el que ella diu, doncs el policia o la persona que la va fer entrar i que va aturar l'alemany, que se la volia endur, perquè en aquells moments inclús jueus que havien entrat aquí a Andorra, que estan en territori andorrà, els van tornar a França i uns van desaparèixer, no? Doncs va tenir molta, molta sort, sí. I a més això és un acte interessant, perquè a part que és un testimoniatge directe, que no n'hi ha, demostra doncs, que hi ha hagut gent aquí a Andorra que va tenir aquesta gosadia, aquesta valentia de dir amb un militar alemany que en principi tenia el recolzament d'un exèrcit molt potent, doncs això és territori neutral, és territori estranger, i és una manera de reafirmar la identitat i la sobirania d'Andorra. Doncs el trobo molt maco com acte de la part d'aquest senyor, no?
I aquí hi ha dos actes de valentia clars, no? El d'aquest senyor, òbviament, i el de la família, que com dèiem ara, és que és un acte de fe també, no? Et poses en mans d'algú i t'ha de sortir bé.
No tenien gaire per escollir, malauradament, tota aquesta gent que fugien. Vull dir, era una mica d'acte de fe i creure que amb qui et posaves en mans t'ajudaria, i alguns els van ajudar, i d'altres no va ser així, per això dir que va tenir doblement sort, no? I a més va tenir molta sort, perquè jo no puc parlar directament, i ho lamento una mica amb aquesta senyora, però això va passar el novembre del 42. El novembre del 42 és quan els alemanys arriben i sellen tota la frontera fins al sud de França, amb la frontera amb Espanya i amb la frontera amb Andorra, el pas de la casa. Jo crec que també una cosa que, pensant així, però és especulació, que la va ajudar, és de que els alemanys van arribar i aquest soldat o sotsoficial alemany que estava al pas de la casa, doncs va quedar una mica sorprès, perquè no sabia ben bé quin era l'estatus d'Andorra en aquell moment, no? I si el policia uniformat andorrà li va dir no, qui no pot entrar, doncs potser el va agafar una mica en fred, una mica així de sorpresa, la qual cosa va ser evidentment per la sort d'aquesta senyora, no? És una explicació que hi pot tenir, perquè us puc dir que els alemanys, que si havien d'entrar a Andorra, no van entrar en l'exèrcit, però que sí que s'hi passejaven. Hi ha constància d'alemanys amb uniforme que van estar vits a Canillos, a la Vall d'Incles, a Sant Julià. No venien aquí ni amb tancs, ni tanquetes, ni a desfilar, però sí, no els aturava res, no? Doncs havien vingut aquí a Andorra.
I aquesta gent, Claude, aquests soldats alemanys, ja que en parles, sabem quin comportament teníem? Eren molt intimidadors o eren més discrets? Tenien una certa força? Com es mesclaven a la població local?
Home, hi ha hagut de tot, l'exèrcit alemany no és perquè, a veure, no eren tots bons d'un costat i dolents de l'altre, no? Jo crec que hi ha hagut soldats alemanys i oficials alemanys que han sigut molt humans, però malauradament l'exèrcit, doncs, sovint es duia ordres, i les ordres que venien de dalt eren molt estrictes i jo diria molt cruels, no? Doncs la majoria de l'exèrcit alemany, tot i que individualment hi va haver gent que va tenir actes, jo diria, molt respectuosos amb els que no eren alemanys, doncs van ser en general bastant cruels i molt duses, no? Es van portar durament en general, vull dir, a grans trets l'exèrcit alemany va ser molt dur, i per exemple quan van arribar aquí el novembre del 42, quan sembla ser que aquesta dona va, aquesta senyora va passar per aquí, doncs van en dos dies, van arribar en un dia, dos dies, van arribar al sud de França, estaven doncs bastant amunt, i clar, aquesta gent quan arriben a exèrcits d'ocupació doncs no tenen gaires miraments per la població local, no?
Hi ha dies, t'escoltem, hi ha dies que realment, quan no toca, no toca.
És evident.
És una lectura és molt que, plana, però...
És el que deia ell, no? Van tenir doblement sort, és que és no toca.
Escoltem el Claude, sí. I t'adones que ja no només era una situació perillosa de per si, perquè estàs fugint, però és que a més passes per una carretera que en aquell moment no hi passava ningú perquè ja sabien que hi havia els nazis allà. Va ser un error, Claude, parlo sota el teu control, va ser un error estratègic molt important que van cometre, perquè normalment es passava més per Fontargent, Port del Rat, etcètera, no s'agafava mai la carretera.
A partir del novembre del 42, l'exèrcit alemany baixa fins a la frontera pirenenca l'11 de novembre del 42, 11. Llavors arriben al pas de la casa entre el 12 i el 13 de novembre. A partir d'aquell moment, la gent que arribava a passar, que passava per Andorra, sovint arribaven fins a un lloc que es diu el Ric de Sant Josep, que porta fins al Port Dret, que surt a Soldeu, Vall d'Incles, i estaven en territori andorrà, no? Era un accés a Andorra relativament fàcil, perquè pujant de l'Hospitalet cap amunt, doncs ja estaves ja relativament a prop d'Andorra, i era una zona, doncs, relativament fàcil per caminar, molt més difícil, evidentment, a l'hivern, no? Però quan els alemanys arriben, clar, estan a la carretera. Heu de pensar que hi havia dotacions d'alemanys a tots els pobles que hi havia entre Tarascón, Foix, en fi, tots els pobles i poblets que hi havia entre Foix, Tarascón, i Andorra, i fins al pas de la casa hi havia dotacions d'alemanys, i evidentment doncs, hi havia vehicles alemanys que pujaven i baixaven tota l'estona. Doncs la gent que volien fugir, que seguien la carretera, eren doncs pràcticament estaven segurs que els agafarien, no? A partir d'aquell moment els guies, i hi havia un guia francès que es deia Benazet, que havia passat gent per justament l'itinerari que acaba de descriure, doncs aquest Rec de Sant Josep que puja, que hi havia una cabanya, hi havia una cabanya dels alemanys, i després pujava fins al Port Dret Soldeu, aquest senyor que havia passat bastanta gent, va decidir que no passaria més per aquí, com els altres guies, perquè ja era massa fàcil perquè els alemanys ho controlessin. Llavors van agafar zones d'accés a Andorra molt més complicades, com era, evidentment, l'entrada per Fontargent, per el Siguer, per el Port de Rat i fins i tot per Pirineu Central, és a dir, ja més enllà de la frontera andorrana. Eren itineraris extremament complicats, molt difícils. Imagineu-vos l'hivern en un dia com avui. Hi havia passat gent a l'hivern en un dia com avui, però heu de pensar també de que entre ells era sobretot vida o mort, doncs que la gent s'ho jugava en tot.
Un episodi realment colpidor, no? A vegades, i escoltem, quan feia la introducció el Víctor de tot el que ha passat aquesta senyora, és que és de pel·lícula, eh?
Bé, jo no he sentit tot el que el Víctor ha dit, no?
Sí.
Jo ho he sentit, ho he agafat una mica al moment que m'heu trucat, doncs que hi ha coses que se m'han escapat. També me n'he assabentat per la premsa, ho deia abans, una mica una llàstima, perquè és un tema que he treballat bastant i m'hauria agradat veure, doncs, si hi ha alguns detallets, que a vegades sembla que siguin detallets. Al moment he llegit que aquesta senyora, el guia es deia Pierre, segons deia,
clar.
Doncs hi havia un guia francès que es deia Pierre Alliot, no segur que fos aquest d'aquí, però aquest senyor havia fet un treball extraordinari, no? Llavors és bo de poder, se'ns ha escapat, vull dir, jo intentaré comunicar amb aquesta senyora.
Sí, sí, se'ns ha escapat el testimoni, Clode, directament.
Miqueta,
sí,
és una llàstima, sí, sí. No? Perquè algú hagués hagut de dir, bueno, doncs mira, aquí a Andorra en sap alguna cosa, intentem de tenir, perquè finalment és la nostra història, i la història part de relats i d'aventures personals, aquest és el meu punt de vista, evident que hi ha la gran història, però és aquella que a vegades veiem de molt lluny, que els llibres relaten, però és que Andorra ha estat part de la història de la Segona Guerra Mundial, evidentment de manera modesta, però ha passat molta gent, hem donat refugi a gent que ha passat per aquí. Hi ha hagut comportaments, evidentment, molt denunciables i molt lletjos, però també n'hi ha hagut de molt bonics.
I tant, com aquest.
Val la pena que en parlem, no?
I tant que sí, com aquest, i que demostra una mica també la sensatesa en aquell moment, no?, d'aquella persona que veu una família amb criatures i que diu, a veure, és que han de passar, és que no us preocupeu, no?
I no tothom ho va fer, no?
No.
Davant d'un uniformat armat en estat de guerra que saben de que no es pot fer, doncs va haver una presència d'esperit, una reacció humana i intel·ligent d'aquesta persona.
I més,
fins i tot seria interessant de saber
qui era,
aquest senyor,
clar,
que ho va
qui
fer,
era, és que
mereix,
seria,
doncs,
fantàstic.
Un aplaudiment,
sí.
Malauradament ja no deu estar entre nosaltres, deu estar mort aquest senyor, però bueno, en tot cas...
Però doncs, pot tenir descendència,
pot
és que el que dèiem, no? La importància del testimoni.
Exactament, i sempre és agradable. Potser ell no en va parlar, tampoc, perquè també és clar que molta gent que van viure aquests episodis no en parlaven gaire, no?
La por.
Primer, la por, evidentment, en temps de guerra nosaltres no estem molt lluny, per sort, de la guerra, però la por hi era. I després, aquest senyor després podia dir, a veure, he fet bé o no he fet bé? És a dir, val més que no en parli gaire, de pensar que aquest senyor estava sotmès a la tutela dels veguers i que el veguer francès en aquell moment i el veguer espanyol també, doncs, eren pro-col·laboracionistes al costat francès, al costat franquista, no? Doncs, si aquest senyor va tenir això, doncs és un doble acte de coratge vis-a-vis dels alemanys, però vis-a-vis de les autoritats andorranes. No parlo del síndic, en aquest cas es va portar bé, és un senyor que no el podem involucrar en aquest tipus de coses, però els dos veguers en aquell moment, doncs, sobretot el veguer francès, no? Era un senyor que, doncs, no va ajudar, al contrari, va tornar jueus, i en jueus que estaven aquí, que els va retornar a França.
Que també és un episodi que algun dia hauríem també de poder valorar, no?, amb tota la seva amplitud.
Totalment.
Clode, moltíssimes gràcies per atendre'ns la trucada i orientar-nos una mica, no?, amb aquest magma per nosaltres històric.
Doncs és un plaer per mi.
Una abraçada, fins a la propera. Una història, Víctor, com dèiem, de pel·lícula, però una història real, una història que ha passat en les nostres latituds.
Sí, valia la pena ampliar-la.
I casual, no? Estic al pas de la casa i...
Com et deia el Clau d'ara fa una estoneta, vull dir, a partir d'aquest document, a partir d'aquest testimoni, podrem allargar-ho molt més. A nivell històric, segurament aportar
estirant
una
el
mica...
Estirant el fil, no? Víctor, sempre és un plaer, estimat meu.
Efectivament.
Que sàpigues que Nadia B i el trio passejant arriben a l'Auditori Nacional d'Andorra Ordino aquesta nit a 14:45 i que regalem entrades dobles.
Val la pena anar-hi o no?
Home, i tant que val la pena. 873-777, regalem una entrada doble. Facebook